Cada dia, al matí, amb nosaltres.
I per aquells que no recordin la geografia, està a prop de Cancún. O ha estat a prop de Cancún, sí? I aleshores immediatament penses que... Ai, que bé, no? Que bé. Joan García Targa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El sol de Yucatán és el mateix que el de Cancún.
Bueno, Cancún està a la península del Yucatán. El que passa és que està en un altre estat. Cancún està a Quintana Roo, que és Mèxic també, i jo he estat a l'estat de Yucatán, que és més cap a l'oest de Cancún.
Aha.
De totes formes, és un lloc molt agradable.
Molt turístic, també?
Mèrida.
El Mèrida de Yucatán, eh?
Sí, el Mèrida de Yucatán, que és més gran que el Mèrida d'aquí. És turístic, però no tant com Cancún. Cancún és una ciutat, pels que no ho coneguin, que era un poblet de pescadors als anys 70.
Ja diran, mira, com un Benidorm a Mèxic.
Sí, o com un Sitges. I actualment té més d'un milió d'habitants. Per tant, és una macrociutat turística amb molt de capital exterior, entre altres català. Tot el que és la Riviera Maya hi ha molt de capital català i mallorquí. I és una ciutat molt diversa, molt gran, molt caòtica, que el paisatge original era preciós. Cancún vol dir niu de serps, en maia.
Ah.
I és una zona amb un paratge natural i una zona coralífera meravellosa que han anat trinxant poc a poc. I és una desgràcia en aquest sentit. O sigui, el turisme mal gestionat acaba trinxant tot. Bueno, aquí tenim moltes experiències, això també.
Però, vaja, no anem massa lluny. Si algú volgués anar a algun lloc de Mèxic que diguessis, home, que no sigui tan enormement turístic i que, en canvi, pugui trobar...
Bueno, pues mira, anant una mica més cap al sud de Cancún, hi ha una zona que es diu Tulum, que també hi ha infraestructura turística, però un amic, això està uns 90 quilòmetres de Cancún cap al sud, en comptes d'estar en un macrocomplex hoteler amb milers d'habitacions i polseretes, pots estar en unes cabanes davant del mar, que algunes les gestiona algun català, i que és, òbviament, molt més agradable perquè t'aixeques i tens el mar davant i no tens 10.000 persones ansioses d'anar a esmorzar.
I suposo que amb més llibertat de moviments i de tot, no?
Exacte.
Més humà, vaja.
Més humà i més proper i molt més agradable que no la massificació d'un gran hotel com els que tenim també a la costa catalana.
A Mèrida de Yucatán hi anava, Joan, a què?
Bueno, vaig cada any, últimament aquestes dates, perquè hi ha un congrés, hi ha un festival de cultura maia important, i a més aprofito, he donat un curs sobre coses de l'antiguitat, tant mesoamericanes o maies com d'aquí d'Europa, i he anat donant unes quantes conferències i he explicat coses d'aquí, per exemple, he explicat aquests enterraments dels que hem parlat, que es van trobar aquí.
Sí.
S'ha explicat tota la història.
Els enterraments de la platja.
Exacte, és a dir, i molts d'ells han quedat sorpresos dels processos i tot això, i és interessant, perquè igual que per nosaltres allò és exòtic...
Per ells?
El nostre és exòtic. Per tant, l'exotisme depèn de quina banda de la...
Està clar, de la latitud en què ho mires,
exacte,
no?
Exacte. I, bueno, i sempre és molt gratificant des del punt de vista acadèmic, des del punt de vista professional, a més... em retrobo amb amics que els anem veient i bueno, fas sopars, dinars, és una manera de continuar en contacte tant a nivell acadèmic com a nivell personal.
I ens deies, i fem un parèntesi, que entre conferència i conferència, què passa a Catalunya, com està Catalunya, què és
exacte,
tot això, etcètera,
etcètera. És a dir, Yucatán, tal com et deia, té unes característiques semblants a Catalunya i fins i tot al Garraf. És una crosta calissa, càrstica, on no hi ha, al nord de Yucatán no hi ha pràcticament rius, hi ha moltes coves, com el Garraf.
Lluny de Mèxic, eh?
Lluny de Mèxic, està a 1 hora i 40 minuts amb avió de la ciutat de Mèxic. És a dir, està més a prop de Miami que de la ciutat,
no pas de la ciutat de
Miami de Cuba que de la ciutat de Mèxic. I, per tant, la gent allà, a l'estar molt distants, i hi ha cultura maia, amb una llengua diferent, una manera de pensar diferent, De fet, és molt significatiu que quan la gent de Mèrida es desplaça a la Ciutat de Mèxic, diu, voy a México.
Quan, de fet, ja quan està en México. Fet,
políticament, administrativament, sí, sí, està a Mèxic, però diuen, voy a México, perquè ells s'identifiquen com a yucatecs. No, o sigui, seria un plantejament semblant, salvant les distàncies, amb el que passa aquí.
En el sentit d'una realitat diferencial.
Diferenciada, molt clarament, per cultura, per gastronomia, per llengua, òbviament, i tot el que això comporta. Per tant, allà on he anat a xerrar, que he xerrat molt, com sempre, el tema català i la situació que es viu a Catalunya, i intentar tenir una perspectiva de primera mà d'algú que ve d'allà, i que no és la Televisió Espanyola Internacional, que òbviament dona un tipus de missatge molt diferent, pues és gratificant per ells, i tu intentes ser el més equànim possible, i bueno, i es queden molt sorpresos de conèixer altres realitats o una altra perspectiva sobre el mateix tema.
Els crida l'atenció?
Els crida molt l'atenció. Jo he estat parlant, vaig donar un curs a polítics, bàsicament, i clar, estàvem molt interessats, és a dir, estàvem molt posats al dia, i em dèiem, demà es decideix, el dia que era el dijous, que no sé quina decisió es prenia, no, sí, no recordo, sí, sí. Deien, és mañana, ¿verdad? I jo, sí, sí, sí.
O sigui, eren coneixedors del calendari, dels esdeveniments.
Eren coneixedors del calendari, clar, són gent que està a l'àmbit polític, i per tant, com que avui en dia tens els mitjans que tens i les xarxes socials...
Sí, sí, tothom ho pot conèixer,
clar,
tot.
Permeten un tipus d'informació a l'instant que fa uns anys era inviable.
Es fa difícil preguntar-ho d'aquesta forma, però es comprèn el que passa aquí?
Sí, realment es comprèn. És a dir... Bueno, és el que està passant, que l'empatia l'has de buscar fora i no dins, moltes vegades, no? Perquè des de fora tens una altra perspectiva, no tan visceral sobre les coses, i moltes vegades doncs, tens una perspectiva més de peu del carrer, del que sent la gent, del que... Clar, i tots ells han vist les imatges de violència, i clar, des de fora no relativitzen les coses, és un fet real que han vist... I no es manipula el fet de si la gent ha simulat, no ha simulat, sinó que han vist clarament que hi ha hagut una actuació poc edificant.
També té un punt de paradoxa, eh? Mèxic, que és un país que gairebé ha interioritzat i ha cronificat situacions de violència,
sí, completament.
Que aquí literalment ens fan por, de veritat.
Sí, sí, sí.
I en canvi, sembla mentida com els poden impactar.
Bueno, perquè imatges d'aquest tipus, Europa amb un món...
Amb una manera de viure,
clar,
i
de viure
i d'administrar-se.
Que molts d'ells, per exemple, ahir vaig estar a Barcelona i li vaig portar un visat d'Estats Units a una neboda d'una amiga yucateca. Clar, aquesta noia porta aquí estudiant al liceu perquè estudia música,
sí.
I clar, aquesta noia és una barreja també, ja porta aquí 3 o 4 anys
i per tant
té una perspectiva diferent, no?, sobre la realitat d'aquí, i bueno, vam estar parlant una estona, era molt agradable, i clar, té una perspectiva molt més aprofundida que no la que té la seva tieta a Mèrida, no?
Està clar.
Sobre la mateixa realitat, i allà la gent amb més formació òbviament sap on està Espanya, distingueix els països, però igual que aquí, si a algú li preguntes on està Yucatán, doncs molta gent no sabrà ubicar el mapa.
En canvi sabrem ubicar Cancún, probablement.
Cancún,
eh?
Probablement, o Acapulco, sí, sí. O Nova York, per les pel·lícules, però no, si demanes que la gent t'ho situa en un mapa mut, potser hi ha més dificultats.
Els mapes muts, que em fa de temps que no els veiem,
sí, sí,
els mapes
seria una bona radiografia
dels coneixements geogràfics. Hi hauria una catàstrofe, em sembla.
Sí,
eh?
Mental.
Començar per un servidor.
Sí, bueno, per nosaltres també.
Bé, no ens cal mapa mut de Sitges per situar l'Ajuntament, perquè diguem-ne que per una raó o per una altra el tenim molt, molt ben situat. Començaria gairebé pel final.
Sí.
Després dels darrers treballs,
sí,
queda alguna cosa a fer en el perímetre de l'edifici de l'Ajuntament?
Home, jo crec que sí. És a dir, aquesta xerrada me la va encarregar l'Ignasi Maria Montaner, m'ho va enviar un correu electrònic. Escolta, Joan, què et semblaria fer aquesta xerrada? Jo, òbviament, estic molt agraït al grup d'estudis, perquè tenim una relació molt fructífera des de fa molts anys. A més, el títol jo crec que és encertat, perquè l'altre dia em va enviar un missatge un professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona, que a més és arqueòleg i és un tio molt conegut i som amics, l'he portat a Mèxic precisament a congressos de museologia, i em va dir, escolta, estic molt intrigat amb aquest títol.
Total.
Que heu ficat, dic, doncs jo no sóc el que ha ficat el títol, és un senyor del grup d'estudis. La idea és una mica amb l'excusa de les excavacions que s'han fet durant l'any passat i durant aquest any també entre el mes de febrer, març i el mes d'abril, maig, intentar explicar el que ja sabíem una miqueta per fer una introducció, explicar el que s'ha fet i també, i sobretot que crec que és interessant, és explicar a partir del que s'ha fet i tenim encara conservat la sitja que es visita, les visites aquestes que hem tornat a reemprendre ara i que vam fer el dissabte una altra, sí, intentar plantejar què fem amb tot això. És a dir, hi ha una realitat que és que l'Ajuntament, que va ser un castell a partir del segle X, que va ser l'Ajuntament, o que ha estat l'Ajuntament des de finals del segle XIX, però que abans ha estat altres coses, un assentament romà i un assentament ibèric i possiblement altres coses anteriors, i que tenim algunes evidències que no hem cobert, què fem amb tot això? És a dir, o què fa l'Ajuntament amb aquestes evidències? Tal com deies tu a la introducció, i quan entres a mà esquerra, al costat on està la policia municipal, s'ha posat un vidre que cobreix una sitja, que depèn del grau d'humitat està més embafat o menys. Sí,
que hi ha moments en què es condensa literalment, clar, allò, eh?
Se li ha de fer una petita intervenció. El que va promoure tot això, el que va contactar amb mi per fer totes aquestes excavacions que hem fet recentment, va ser l'Albert Vergués, l'arquitecte d'alcaldia, i ja vam parlar de que s'havia de buscar una solució perquè no s'entelés això, i és fer-li alguna entrada perquè l'aire renovi.
D'acord.
I no hi hagi aquesta condensació, però això és normal.
No li fa cap mal, tampoc?
No. Pensa que el que es veu allà és part d'una sitja, és a dir, es veu un retall en forma circular del sediment natural.
És a dir, aquesta és la part més evident, és a dir, a peu de carrer, vostès des de fora mateix, no cal ni que entrin dins, des de fora mateix poden veure,
es pot veure
aquesta part de sitja.
Exacte. Després tenim la sitja aquesta que va ser molt publicitada pel Ramon Francàs, la Vanguardia, i que també ha sortit a d'altres mitjans, i aquí hem comentat amb vosaltres. Sí. A l'habitació que està al costat de la màquina de cafè, per entendre'ns, i després han sortit a la part on està el centre d'informàtica de l'Ajuntament, a una habitació del fons.
Sí,
també,
perquè vostès ens entenguin, a la part que dona al mercat
vell,
a la casa Bacardí, doncs aquella zona de l'Ajuntament que dona,
sí,
aquella part on hi havia antigament el departament d'informàtica i encara queden algunes instal·lacions. Allà
també hem trobat restes d'una sitja molt malmesa per construccions i tampoc s'ha tapat, i en canvi on estava intervenció fa uns anys,
sí,
també es van fer uns sondejos i es van tapar, i també el que són els accessos de les escales i els replanells que hi ha perdó, des del carrer, també es van fer uns sondejos per veure si hi havia restes, i fins i tot al voltant de la font que hi ha al peu de l'escala, que era el lloc on possiblement, segons la informació, segons els plans antics, segons les referències de l'arquitecte que va remodelar les restes de l'antic castell, sí, i les van derrocar per fer l'edifici consistorial actual.
O sigui, fa 120 anys.
Sí, cap al 1870, sí, a partir del moment que l'Estat va concedir l'edifici a l'Ajuntament, doncs van fer un munt de forats. Van fer un munt de forats per intentar veure si trobàvem la torre esmentada, no va aparèixer. Van fer un munt de punxades, que es diuen, per intentar documentar el màxim possible.
M'aturo un moment aquí, perquè em sembla que mai t'ho havíem preguntat. Esclar, sí, des del nivell del carrer,
sí,
el sòl de l'Ajuntament, de la Casa Consistorial, sí, va pujant, ja des de les escales del vestíbul fins les escales que donen a la font del peu de l'escala que puja al claustre. Això és afegit, suposo, amb el...
No, però tu conta una cosa, és molt significatiu.
A veure.
El original...
Què deu haver des de peu de carrer fins al peu de l'escala que puja al claustre,
però,
de l'Ajuntament?
No t'ho sé dir, però...
Allà deu haver més d'un metre, no?
Sí,
van fer un dibuix.
Van fer una secció que es diu... Ah, no t'ho sé dir exactament, però més d'un metre segur.
Més d'un metre segur.
El que és molt curiós... I per això van fer moltes punxades a molts llocs, és que hi ha llocs de l'Ajuntament que quan van fer el castell pràcticament no van tocar el turonet aquell. I aleshores, quan treus els paviments, et surten directament les sitges.
D'acord.
Antigues. En canvi, en llocs, per exemple...
O sigui, com si no haguessin tocat res del...
Res. O sigui, van rebaixar pel fer el carrer, diguem-ne,
sí,
perimetral a l'Ajuntament, per fer les cases que estan, la rectoria, la biblioteca, l'arxiu, etcètera, ho van rebaixar, però en canvi
van deixar
jo... exacte. Quan
és a dir, no es va rebaixar totalment la superfície on es va fer l'Ajuntament, no. Sinó que es va aprofitar.
Jo crec que es va rebaixar el perímetre per fer els murs perimetrals del castell, però moltes dependències de l'interior del castell es va mantenir la topografia original del turonet.
D'acord.
Aleshores, quan vam aixecar els paviments amb tota la cura que vam poder i vam guardar les rajoles hidràuliques que hi han, en molts casos, quan puges el primer replanell...
Sí.
Vale? Per aixecar les rajoles ja sortia al nivell natural.
Primer replanell, què entenem? El que hi ha la porta automàtica de vidre?
No.
Passes la porta de vidre?
No, quan passes la porta de ferro.
Sí.
El primer replanell, on està la sitja aquesta que s'ha conservat, sí. Amb una banda hi havia la sitja, però els altres llocs que vam veure estaven al nivell natural.
D'acord.
Vale? Quan comences a pujar els diversos replanells dels esglaons abans de la porta
abans,
de vidre,
sí.
També està al nivell natural tal qual. És a dir, que van col·locar, van acondicionar una mica el sediment natural.
D'acord.
I van col·locar el paviment. I a dalt de tot, on està la font, que nosaltres pensàvem que trobaríem la fonamentació, com a mínim el negatiu, la impronta d'on estaria la torre aquesta circular, tampoc. Per tant, això de la torre circular...
Però sí que gairebé les escales van seguir al nivell original.
Exacte. Vale? És molt significatiu perquè quan vam excavar la zona dels lavabos actuals, quan
sí.
Entres a l'Ajuntament...
Aquell famós lavabo que va buscar tothom.
Exacte. També les sitges estaven arran del sediment natural, és a dir, es van aixecar els paviments i van sortir les sitges. És a dir, que en molts llocs de l'Ajuntament, quan van fer el castell, no van tocar el turó.
No van tocar el turó.
En canvi, a nosaltres, que sí que el van tocar. Van tocar. Clar, els llocs que no el van tocar és on es conserven millor les restes.
D'acord.
Els llocs que tant en època medieval com posteriorment han fet canalitzacions, etc., o obres d'intervenció ja més recentment, clar, està tot molt més trinxat.
Per tant, dit així, de l'antic castell,
sí.
Què en podem trobar?
Bueno, els murs més o menys perimetrals, es troba, quan entres a intervenció, hi ha una arcada, que quan es van restaurar han deixat mostres d'aquesta construcció anterior. Sabem que el castell, crec recordar ara, no soc molt bo per les dates, 1378 passa a ser propietat de la Pia Almoina, quan després de la mort de la dona de Bernat de Fonollà, i aleshores hi ha un escut de la Pia Almoina, conforme el castell va ser propietat del bisbat de Barcelona,
sí.
No? de la catedral de Barcelona.
I poca cosa més?
I poca cosa més. Vale? És normal. És normal, quan entra l'arquitecte, quan li fan l'encàrrec a l'arquitecte i tenim el plan o l'arxiu històric, ell fa un informe de l'estat de la qüestió del castell. I aleshores diu que quedava en runes la torre, que amenaçava runa, i aleshores la van acabar de tirar. Aleshores és molt significatiu perquè alguns dels elements arquitectònics de la runa els va recollir Santiago Rusiñol i estan als museus de Sitges.
Sí.
Vale? És a dir,
sí,
que
la famosa finestra que dona al carrer,
exacte,
i l'altra que ha servit,
exacte,
per la llar de foc del menjador.
Exacte,
estan allà.
Barrejats,
sí,
amb,
sí,
tot el,
sí,
patrimoni,
sí,
dels museus de Sitges. Aleshores, clar, és interessant perquè això t'indica que a finals del segle XIX, a l'últim quart del segle XIX, encara quedaven restes del castell. D'un castell que va començar siguent una torre i poca cosa més, que es van ampliant, quan arriba Bernat de Fonollà, perdó, a principis del segle XIV, el transforma en un castell-palau, per tant li dona una altra categoria, si em permets, li fica mobles, li fica tot un mobiliari molt més complex, que ho sabem per quan mor, per tot l'inventari que hi ha, etc., i les costums i la forma d'actuar d'aquest personatge importantíssim de la història medieval d'aquí de Sitges, i després passa un temps de, suposem, de progressiva degradació, fins que els castells, per definició, eren propietat de l'Estat. Fins que, cap als anys 70, al segle XIX, l'Estat cedeix a l'Ajuntament de Sitges, que en aquell moment estava en un altre lloc físicament,
sí,
cedeix
l'edifici del castell.
L'edifici. I aleshores, en aquell moment el que fan que és veure com està, veure quina actuació s'ha de fer, es fa un primer projecte que no regeix, es fa un segon, que és el que sí que regeix, i és l'origen de l'edifici actual.
Per tant, Joan, el que no podrem gairebé arribar a saber és on es localitzava la torre del castell?
Per lo que hem vist nosaltres, que ens feia molta il·lusió...
I suposo que és una d'aquelles gràcies, perquè cada castell té la seva torre.
No, evidentment. Això voldrà dir dues coses. Que potser la hipòtesi de que hi havia una torre circular al mig no és veritat. Vale? Perquè tot i que...
Alguna evidència hi hauria.
Evidentment.
No?
És a dir, encara que...
És difícil pensar que veritablement no quedi res, no quedi cap rastre.
Potser no està en aquell lloc que es deia, que és el centre on puja l'escala, perquè encara que no hi quedessin restes, quedaria la impronta a la roca natural on haguessin ficat la fonamentació.
I més quelcom que va estar tant segles, diguem-ne allà, no?
Aleshores, hem de pensar que potser està en un altre lloc. Vale? I això... l'edifici de l'Ajuntament no està exhaurit, els arqueòlegs
on era la torre del castell?
On està Wally?
On era la torre del castell?
Vale? És a dir, penseu que
en el supòsit que hi hagués torre.
Efectivament. És a dir, sí que es parla en la documentació
de l'existència d'una torre.
Turris, vale? Però una cosa és el que diuen els documents
i una altra cosa,
és el que diu l'arqueologia. Els documents diuen que hi és i jo no tinc per què dubtar. Però clar, jo com a arqueòleg m'oriento més per lo que físicament o l'evidència material que tu trobes. Fins al moment.
Per eliminació,
sí.
Què queda per mirar?
Queden per mirar els passadissos.
Diguem-ne, els de la part de darrere?
Tots els passadissos que envolten, diguem-ne, l'accés, l'escala que puja cap a dalt,
sí.
Queden per mirar, sabem segur... que al costat d'on va sortir aquesta sitxa gran i tal, al costat de la màquina del cafè, per entendre'ns, hi ha una estructura dins d'aquesta habitació on estava l'oposició.
Sí.
Sabem que hi ha una estructura que tenim documentada i que es pot veure avui en dia, que tira, és a dir, que està orientada cap al passadís i per les dimensions.
D'acord. Estem a la part posterior de l'Ajuntament, ara?
No, estem a la part entrant a mà dreta.
Dreta.
On serien els lavabos antics.
Però cap al fons, no?
No, on està la màquina, les màquines aquestes
d'expansió. Sí, però vull dir, dirigint-nos perquè tothom ens entengui.
Davant de la palmera.
Ah, exacte, això és el que et vull dir.
Vale?
Aquella porta de vidre automàtica que puja cap amunt.
Una miqueta abans.
D'acord.
És a dir, el que veig per la finestra és la rectoria i la palmera.
D'acord. En aquella zona és on es va trobar aquella gran sitja i d'allà...
Sitja, tota una sèrie de murs, un cub modern... I una de les estructures que està molt ben feta, que deu ser dels segles XIV-XV, tira cap al que seria el pati interior de l'Ajuntament, on està l'escala. Per tant, sabem que d'allà continuen les estructures. On estan els serveis informàtics, que encara hi ha una part dels serveis informàtics municipals, van fer al mig de l'habitació un forat, un sondeig, va sortir una sitja, va sortir part d'un cub molt gran, modern, és possible que hi hagin altres. Vale? Per tant, no està exhaurit del tot.
O sigui que sí que és cert que, com a mínim, més o menys les excavacions conduirien a la part central de l'Ajuntament.
Sí, aquesta seria la idea.
Tant per un costat com per l'altre costat. És a dir, tant per la dreta com per l'esquerra.
Sí.
Hi ha evidències que conduirien a la part central de l'Ajuntament.
El que està clar és que la part on es conserven millor les restes, diguem-ne, seria entrar a l'Ajuntament la meitat dreta. La meitat esquerra... excepte la sitxeta que hi ha a l'entrada
que havien comentat.
És on està molt, molt més malmès. Per què? Perquè potser s'ha actuat de forma més consecutiva en època recent. Sabem que la porta del castell original no és on està la façana actual de l'Ajuntament, sinó que estaria a la part que donaria al mercat, o actualment a l'espai Bacardí, i per tant també hem de pensar que el castell tindria un funcionament... i una vialitat interior, per entendre'ns, diferent, unes circulacions diferents de les que té avui en dia. Clar, tampoc sabem si quan van construir el castell van veure que sortien coses rares, vale? És a dir, coses anteriors que els hi feien nosa i aleshores van concentrar més certes activitats en una altra zona. Clar, això no ho sabem perquè no hi érem. Vale? Per tant, hi ha moltes incògnites que queden per desvelar-se.
Entre elles si existia una torre.
El que està molt clar és que tenim ja un número significatiu, és a dir, un espai que no 100 metres quadrats, però ho miraré, però fàcil, poden ser, 30 metres quadrats, s'han trobat 15 sitges. Algunes d'elles molt grans. Això vol dir que el grau de concentració d'aquestes sitges i de l'emmagatzematge de cereal que suposava la seva ubicació en aquesta zona era important.
Per tant, sí, perquè hi ha... és una densitat molt gran, 30 metres quadrats, home, és un espai gran però tampoc és tan gran.
No, realment no. Pensa
i per
que
tant la... 15 Sitges en 30 metres quadrats.
Clar, no, és realment molt intens això. I t'indica que hi havia una considerable quantitat d'emmagatzematge de gra en època ibèrica i romana i per tant que hi havia una població significativa al voltant que gaudia d'aquests excedents i que els camps i que al voltant de la, del que és el Turonet, el Puig, que és un jaciment ibèric claríssim, que ja està identificat dins, la, dins les cartografies i de la investigació, per tant era un lloc important amb una població satèl·lit del voltant del Puig de Sitges significativa.
Quan es va construir el castell, què en va quedar d'aquesta, diríem, d'aquesta funció d'emmagatzematge? Si és que en va quedar alguna cosa o si és que...
Bueno, el castell com a castell era l'espai on es recollia també tot el gra, totes les produccions que feien al voltant, perquè a més hi havia el mercat dels dijous que tenim avui en dia l'introdueix,
ens prové d'allà, no?
L'introdueix Bernat Afonollà, que té, se li va otorgar la potestat de mercats, d'impostos, de tota una sèrie
sí,
de coses.
Sí, diguem-ne que em sembla que de tota la llista d'activitats sabudes i per haver és la més antiga en diferència.
Exacte. Aleshores, és molt possible que, bueno, va continuar sent un lloc d'emmagatzematge, de producció de vi, a cadascun dels llocs que hem treballat de l'Ajuntament, tant quan van fer els ascensors, perdó, l'ascensor va sortir sí. Un cub molt gran, com quan ara hem fet al costat de la Sitja, aquesta granda, hi ha un cub molt petitet, a la banda de la part d'informàtica també hi ha un cub molt gran, que són més moderns, però per tant aquesta funció d'espai d'emmagatzematge, de producció, de concentració d'excedents, és a dir, comercial, econòmica, financera, etc., sempre l'ha tingut aquest espai.
T'ho preguntava per si, evidentment, això demostraria que la construcció del castell va respectar la funció original de...
Va continuar mantenint la mateixa perquè si ens imaginem on està l'Ajuntament, seria un turonet uns 17 metres per sobre del nivell del mar,
sí,
amb dos ports naturals protegits a banda i banda, la Platja de Sant Sebastià i la Fragata, per tant és un lloc molt ben ubicat. A més, suposem
perquè
que...
Perquè ens el podem imaginar literalment igual que com ens l'imaginem ara.
Exacte. Li treus les cases...
Físicament, el turó continua sent el turó.
És el turó, li treus les cases i, per tant, deuria ser un lloc molt bo per control marítim de vaixells. Deuria tenir unes condicions d'humitat molt bones per la conservació del gra. Si no, no estarien aquí les Sitges, això és evident.
Uh-huh.
Per tant, deuria afavorir una preservació màxima de temps... dels productes que guardaven allà i per tant una climatologia i unes condicions d'habitabilitat importants perquè excavacions més antigues, bueno, recol·lecció de materials de fa bastants més anys, dels anys 70, tenim algunes ceràmiques que són una mica més antigues d'època ibèrica. Per tant, sabem que és un lloc ocupat com a mínim des del segle VIII, VII abans de Crist.
Ocupat per...
per gent del bronze final, que és una època que es diu de la primera edat del ferro, i per tant sabem que des del primer mil·lenni abans de Crist hi ha una ocupació del Puig de Sitges fins a l'actualitat.
Amb la construcció del castell, aquesta ocupació, diguem-ne, canvia de mans?
Bueno, es privatitza.
Per això t'ho pregunto, eh?
Es privatitza, és a dir...
Aquesta imatge que podem tenir d'un castell, diguem-ne, des del punt de vista més tòpic del castell, amb els estadants del castell, etcètera, sí, etcètera...
Bueno, és que un castell era tant el castell, edifici pròpiament, com la part d'emmagatzematge, de tallers, de fundicions, de forners, tot el que tenia al voltant, i el contrapoder, que era l'església, amb els altres elements de caràcter. I aleshores, entre aquests dos, envoltats per una muralla... i amb l'hospital, que també va fundar Bernat Afonollà, era tot el que era, diguem-ne, el casc antic medieval. Això està molt ben desenvolupat a la tesi de la... no me'n recordo, de la Carme Montaner.
De la Carme Montaner.
Una esplèndida tesi sobre Sitges en el segle XIV.
Bé, sembla una successió lògica, eh?
Sí, sí, sí. És a dir, clar, és un mateix lloc amb molt bones condicions... i que...
Diguem-ne, el poder continu... civil o el poder eclesiàstic.
Exacte. És a dir, en època antiga, aquí a Sitges hem trobat alguna evidència que hi hauria possiblement algun espai de culte amb aquest, amb aquest puig, també hi hauria haver un poder polític i un contrapoder religiós. Vale? Que passa que no tenim tantes evidències fins al moment.
De quin tipus de poder religiós?
Clar, i clar, si tenim la sort que amb un solar d'aquí un temps o demà trobéssim quatre columnes i, i unes figures votives, dius, ostres, doncs aquí tenim el contrapoder. Aquí tenim el contrapoder religiós d'època antiga, equivalent al de l'Església Catòlica a partir del segle VIII.
Gairebé del castell, em sembla, algunes fotos roden de l'antic castell, no? Poquetes?
Jo no n'he vist. Sí, però, òbviament, és molt possible, perquè, clar, estem parlant de 1880...
Per això dic, alguna foto hi ha...
La buscaré.
Alguna foto hi ha de vaja, del que era, tampoc no es veu massa, però de la façana, sí, de la façana exterior, i fins i tot diria que d'alguns interiors, en aquest grup de fotografies antigues de Sitges, alguna n'ha sortit.
Sí, perquè a més descriu l'arquitecte aquesta, quan l'arquitecte, lògicament, al moment que li encarreguen, ha de veure com està l'edifici, fer un peritatge, i veure com està, veure què és el que queda del que havia estat, veure què es pot reaprofitar de l'estructura, veure quines patologies té i veure com es pot actuar.
Va reaprofitar molt, doncs, no?
Sí, suposo que sí. Clar, les construccions antigues normalment estan molt ben fetes, són molt sòlides. Vale? Per exemple, amb un dels sondejos que vam efectuar on està la rectoria, on estava intervenció, crec recordar que el mur, respecte al paviment actual, baixava 2 metres. I continuava.
Moltes de les això s'ha de dir bé, les cases no tenien fonaments, no, però els murs s'enfonsaven. No, doncs...
Els murs estaven recolzats directament sobre la roca natural. Val. Clar, això és la millor fonamentació que pots fer. Igual, la muralla, quan vam excavar al carrer Major fa un parell d'anys, la muralla, el talut de la tenda, aquesta
sí,
que es veu encara...
Sí, recordaran vostè... Vaja, si algú pensa encara en aquella fotografia on es podia veure aquell talús tan definit, tan ben format, tan gran...
Aquell talús baixava respecte d'on feia la inflexió, que aleshores era un mur vertical, baixava pràcticament 3,5 metres. I recolzava també directament sobre la roca natural. Per tant, clar, són estructures molt sòlides, murs molt gruixuts, i per tant són molt estables. Clar, és ara que es fan murs...
Vaja, que aquella casa... Com que deia aquell, la casa de l'Isidre Panyella està ben fonamentada en el talús.
Són edificis
aquell
que estan...
Aquell talús enorme.
Clar, és... A més, pensin que aquella muralla és una part enlluïda, diguem-ne, bonica, fora, amb pedra treballada, però l'interior és un encofrat de pedra. És a dir, és pedra i morter. Clar, allò és molt sòlid. I, per tant, la casa que hi ha una miqueta més a dalt... està directament també
sobre aquest encofrat de pedra.
Sobre l'encofrat de pedra, per tant, és molt sòlid.
Vaja, que allò que ens diuen que l'Ajuntament havia d'arreglar l'estructura tal, sí, però no serà pels fonaments, perquè els fonaments són...
No, serà perquè suposo, jo no sóc arquitecte, però és el sentit comú, clar, no és un edifici pensat per carregar tot aquest pes, és un edifici per carregar el pes que es carregava al segle XIV, no el que es carrega al segle XXI d'infraestructures...
Evidentment.
De pes.
Per tant, havent fet un repàs a tot allò que s'ha excavat i en espera que en un moment o altre puguin sortir restes d'una suposada torre que suposadament o com a mínim els documents assenyalen que existia, ara cap on caldria apuntar?
Bueno, nosaltres el que estem fent ara és acabar d'estudiar tots els materials que van sortir en aquesta excavació, que no ens hem pogut posar del tot per qüestions laborals, per qüestions de que m'he dedicat a altres moltes coses, de feina. Han sortit peces molt significatives, és a dir, tenim peces d'època ibèrica i romana, tenim peces del segle XV, XVI, una col·lecció molt bonica de ceràmica reflex metàl·lic, que ens hem acabat de mirar, amb alguna persona que en sàpiga molt d'això.
Que és aquella que veu trobar a l'interior d'una d'aquestes sitges?
No, a l'interior
d'una mena de dipòsit. De dipòsit, això és el que ens va dir, que hi havia de tot allà.
Sí, hi havia de tot, però sobretot hi havia com un abocament de vaixella del segle XVI, molt bonica, que tan bon punt pugui ens ho mirarem i hem de quedar amb una persona és molt coneixedora d'això, perquè ha fet la tesi doctoral d'això, uh-huh. molt.
I per tant que pugui detallar...
Afinar moltíssim, és una persona que ens coneixen de fa molts anys i que és un superespecialista de ceràmica d'aquestes i a partir d'un fragment t'explica tot, no? I a més amb credibilitat. No? Aleshores hem de fer aquesta feina, igual que es fan altres feines paral·leles, és a dir, la part de, diguem-ne, l'excavació és la part visualment més atractiva, però després ve tot una feina darrere de classificació, d'inventari, de recollida de mostres i d'anàlisi d'aquestes, que és el que realment, són els aspectes que realment enriqueixen després el discurs que tu puguis fer.
O sigui, que si poguessis excavar sota l'escala principal...
Jo més que sota l'escala seria els passadissos.
Els passadissos.
Els passadissos, perquè sota l'escala...
Doncs això és relativament senzill, no?
Sí, el problema
és que no hi ha impediment en aquest cas físic per poder...
No, perquè hi ha poc moviment per la part de baix de l'Ajuntament. És a dir, la qüestió seria, doncs, bueno...
Si sota els passadissos hi ha alguna evidència...
Sí, bueno, intentar exaurir al màxim.
Perquè si no, de moment, el que pot dir l'arqueòleg és que no hi ha cap evidència que existís una torre en aquest castell.
Des del punt de vista arqueològic, nosaltres no hem trobat...
Fins ara.
No sabem si un dia excavant al carrer resulta que la torre no estava dins el que després...
I estava aïllada.
I estava apartada. Però per el que hem vist, i es van fer els sondejos específicament per això, es va fer un a la cantonada...
Perquè ara exagero, la torre del castell no serà la de les hores, no?
No. Ah. La torre de les hores era una de les torres que estava amb una de les portes que donava, hi havia dues portes. La Torre de les Hores, que hi havia un rellotge, que per això es diu
sí,
que era la sortida...
I que també hi ha dibuixos i gràfics sobre aquella torre.
L'entrada i sortida cap a Tarragona, i després hi havia la del carrer, la de baix del carrer de la Davallada,
sí.
a l'alçada de la vall,
Llall.
Que és on estava la porta que donava accés a Barcelona. Llall. Per tant, això són portes d'accés. La torre... Bueno, continua siguent
un misteri
des del punt de vista arqueològic, insisteixo.
Però per tant, si es pogués, o si hi hagués la possibilitat de poder intervenir en la zona dels passadissos
sí.
de la planta baixa de l'Ajuntament,
clar.
Seria ja, diguem-ne, la darrera carta.
Sí, més que res per acabar de dir, escolta, pues no hi és. Per tant, s'hauria de teoritzar de dir, escolta, igual està on estava el mercat. O igual estava, no sé...
Una torre exempta.
Exacte, una torre exempta, que després... i que després, al mateix castell, no sé, hi hagués alguna... Però ja t'ho dic, no hi havia amb els sondejos que van fer...
D'acord.
Que a més estaven disposats diagonalment per intentar...
D'alguna forma
enxampar alguna part del mur, perquè segons la descripció de l'arquitecte, tenia uns 6 metres de diàmetre.
Aquesta torre.
Per tant, és una torre amb unes certes dimensions. Algú haguessin tingut que enxampar i no. Si molta mala sort hagués estat que no haguéssim agafat cap
veritat,
de les bandes i haguéssim agafat el centre.
Resulta que tens una documentació que et diu això, que certifica una torre de 6 metres de diàmetre i de moment no hi ha hagut forma humana d'averiguar-ne un testimoni físic.
No, clar, pensa que els 6 metres t'agafen ja els primers esgraons que van de sortida.
I per tant s'hauria de trobar...
Vam fer un sondeig també enganxat a l'escala. I vam fer una a baix de l'escala també enganxat.
Per veure si alguna part del mur de la torre...
Vam foradar tots els que em van deixar i tot i que es feia molt de soroll, perquè clar, per aixecar les rajoles feia una polseguera, que suposo que la senyora de fer feines es deurien recordar a nosaltres durant una temporada... Però ja t'ho dic, es va intentar exaurir al màxim precisament per això.
A la recerca de la torre.
A la recerca una mica de la torre, amb el sentit... clar, després igual trobes un tros de mur, però bueno, és suficient per poder acreditar que allò és el que queda de la torre original que s'esmenta des del segle X.
Mm-hmm.
Però bueno...
Perquè per la resta tot és bastant, diguem-ne, reconstruïble des del punt de vista històric,
Bueno,
ja... És a dir, les excavacions no han fet més que fonamentar...
Sí, que ampliar... que fonamentar certs aspectes, no? Aleshores, bueno, tot això ajuda, però bueno, queden coses per exaurir. Clar, queda, per exemple, l'espai quan entres a l'Ajuntament a mà dreta i l'espai amb esquerra, que és on està el retén de la policia i és on està un funcionari,
sí,
que no sé si és de riscos laborals, no sé exactament quina és la seva ocupació. Queden aquelles dues habitacions també.
També per excavar.
Per excavar, o com a mínim per sondejar i veure si realment hi ha alguna cosa o no hi ha res.
Allò també, no és, vaja, no ha de ser massa difícil. Ui, quin cacau avui. No ha de ser massa difícil de poder excavar allà.
Bueno, depèn de l'Ajuntament, dels permisos, de que hi hagin els pressupostos per fer-ho. Bueno, depèn, ja saps.
Uh-huh.
Una mica de la logística de tot plegat.
Tot això el dissabte a partir de les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans, però apuntem. A la Plana i a Santa Bàrbara, de tant moviment de terra...
Es va mirar en el seu moment, es va fer una visita d'obres amb el Dani Gràcia i amb els tècnics que ho porten. Tota la zona de la Plana hi ha dos jaciments que estan afectats. Un és molt a prop de la Bòbila, que es va mirar fa uns anys una part, i com que tot això de la Plana funciona, que ara han fet les vialitats,
sí,
això,
sí, sí,
i ara hi ha diverses parcel·les que compraran promotors específics, sabem que la part aquelles parts que estan afectades a nivell arqueològic seran un tema del promotor específic, igual que on està l'església de Santa Bàrbara,
sí,
que és una casa preciosa amb una església tal. Allà fa uns anys em van encarregar una empresa de Vilafranca.
Bé, una casa que era preciosa.
Era preciosa. Era preciosa.
Perquè ara que vostès no s'enganyin, allò és una ruïna també.
Sí, sí, no busquin però, una però casa sí, preciosa, busquin una ruïna.
Una ruïna al costat de les cases al costat. Però allà
en superfície hi havia ceràmica ibèrica i romana. Ho van fer fa uns anys. I a més, la part que toca al final, els plans parcials que estan més a prop del vinyet,
sí,
com que hi ha els precedents del vinyet d'excavacions de fa uns anys, també s'hauran de mirar, però això ja serà específic. Vam parlar també amb l'arquitecte municipal corresponent, el que s'encarrega de planeació i dels POUMs i tots aquests temes, que s'haurà de mirar en el moment que tinguin clar quina és l'empresa constructora que s'encarrega d'aquella parcel·la.
D'acord. Però és a dir, allà hi ha coses.
Sí, hi ha algunes coses que s'hauran de mirar, i es va fer la tasca aquesta prèvia de dir, escolta, el mateix que m'has dit, hi ha hagut un moviment de terres, vam tenir la reunió, vam caminar per allà, vam veure el que estaven fent i els van dir, escolta, penseu que hi ha dos, tres punts que a la persona o a l'empresa o al representant de l'empresa promotora o constructora se li ha de dir, pensi que en el moment que vostè faci el rebaix a partir de la cota,
s'haurà de venir...
Haurà d'haver un arqueòleg supervisant això.
Són les 11, dissabte a les 7, Joan Garcia Targa, a la seu del grup d'estudis sitgetans. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.